Radio Estel.
Avui s'han manifestat nous reptes i aspiracions que afecten la forma política concreta com el poble de Catalunya s'ha d'articular i com es vol relacionar amb els altres pobles germans d'Espanya en el context europeu actual.
Del document, el servei dels nostres pobles, dels bisbes de Catalunya. Missatge en una ampolla. Música i reflexions per capgirar el món. Amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
I amb aquestes notes comencem el missatge en una ampolla. Ens fa molta il·lusió retrobar-vos una setmana més en aquesta estona de ràdio per la reflexió i per la escolta tranquil·la i pausada de música, de missatges. Una estona que compartim amb tots vosaltres a través de Ràdio Estel i de Ràdio Principat, tant si esteu a Catalunya com si esteu a Andorra o a la resta del món a través d'internet. Bona nit, Miquel Albert.
Hola, David, molt bona nit, amics i amigues. Doncs sí, tornem a estar aquí amb vosaltres una setmana més, doncs amb una colla de reflexions a través de textos, de músiques amb missatge, cançons amb missatge, i que nosaltres us fem arribar cap a vosaltres, però això ha de ser un diàleg. Nosaltres som partidaris de la participació, i per això ens agrada també que participeu vosaltres i que hi digueu la vostra. Tenim un correu electrònic perquè això ho pugueu fer avinent, i us el recordem ara al començar. info@missatge.org info@missatge.org
Ah,
aquest és el correu correcte, i que ens agrada doncs que feu servir doncs per comunicar amb nosaltres. I doncs, com sempre, ens agrada fer, comencem amb música, oi, David?
Comencem amb música i fem-ho amb un missatge de pau, perquè aquest és un dels valors que més intentem distribuir, a més intentem comunicar des del missatge d'una ampolla, la pau de Déu, la pau de Jesús, aquesta pau que omple els cors i que és duradora. Ho fem avui amb la missa de l'alegria, amb Siempre Así. Escoltem aquest canto de paz.
Perdida, despierta y vuelve a volar sobre las viejas heridas, sobre la tierra y el mar. Vuela y despliega tus alas para que cubras de amor las cosas tristes y malas, la soledad y el dolor.
Que la paz sea contigo, dame y recibe la paz, libre y sin condición.
Abre tu corazón.
Que la paz sea contigo, dame y recibe la paz.
Que nos dio la razón,
Dios que nos da una salida.
No fa gaire temps, dos germans que vivien en granges veïnes van tenir problemes. Va ser el primer conflicte seriós que tenien en 40 anys de treballar plegats, compartir maquinària i intercanviar collites i béns. Tot va començar amb un petit malentès i va anar creixent una gran diferència entre ells fins que va explotar en un intercanvi de paraules amargues, seguit de setmanes de silenci. Un matí, algú va trucar a la porta de la casa del germà gran. En obrir, va trobar un home amb eines de fuster. «Estic buscant feina per uns dies», va dir el foraster. «I potser us cal alguna reparació a la granja. Jo us podria ajudar». «Sí», va dir el germà gran, «tinc un treball per a vos. Veieu la granja a l'altre costat del rierol? Hi viu el meu germà petit. La setmana passada hi havia un vell prat entre nosaltres, però ell, amb la seva maquinària, va desviar el llit del rierol i el va fer passar entre les dues granges perquè quedés clara la distància entre nosaltres. Segur que em volia fer enrabiar, i jo n'hi vull fer una de més grossa. Amb aquella pila de troncs que hi ha al costat del graner, vull que construïu una tanca de 2 metres d'alt. Així no el veuré mai més». El fuster li va dir, «Crec que comprenc la situació. Doneu-me claus i una pala per fer els sots, i us faré una feina que us deixarà ben satisfets». El germà gran va ajudar el fuster a reunir tots els materials i va deixar la granja per anar a comprar provisions al poble. El fuster va treballar de valent tot el dia, mesurant, tallant, clavant. Al capvespre, quan el granger va tornar, el fuster acabava de finalitzar el seu treball. El granger va obrir uns ulls com taronges. No hi havia cap tanca construïda. En lloc d'això, va trobar un pont. Un pont que unia les dues granges a través del rierol. Era una bella obra, amb passamans i tot. En aquell moment, el veí, el seu germà petit, va venir des de la seva granja i, tot abraçant el seu germà, li va dir: «Ets un gran amic. Mira que construí aquest pont preciós després de tot el que he fet i he dit». Els dos germans estaven en plena reconciliació quan van veure que el fuster prenia les seves eines. «No, no, espereu», li va dir el germà gran. «Quedeu-vos uns dies, que tinc molts projectes per a vos». «M'agradaria quedar-me», va respondre el fuster, «però encara hi ha molts ponts per construir».
Doncs ja veieu, aquesta és la importància de la reconciliació, del diàleg. De vegades hi ha diàlegs que requereixen anys, molts anys, per arribar a una entesa, però no per això s'han de deixar intentar. Amb la nostra actitud podem construir aquestes valles que ens separen, aquests rius, a vegades oceans difícils de passar, però amb la nostra actitud també podem construir aquests ponts i sense necessitat d'acceptar allò que seria inacceptable per a nosaltres. Sempre podem trobar aquells punts d'acord, aquells punts de trobada. I cadascun de nosaltres som dels que aixequem valles o construïm ponts.
I així és com sona l'Amazing Grace en català. Amor preciós és el títol que li donaven des del treball Veus per a una nova evangelització, amb les veus, en aquest cas, de la Carla Costa i de l'Oriol Sabé.
Si no t'agrada el que veus al teu voltant, escolta. Missatge en una ampolla.
Sabíeu que Albert Einstein va ser a Barcelona? I en una conferència que va donar, ell ens va parlar del paper crucial, del paper tan important que tenen les abelles a la vida de tot el planeta. Però què passa ara amb les abelles?
Doncs nosaltres avui hem volgut reprendre aquest tema perquè quan Fra Valentí Serra va passar pel nostre programa com a convidat, va expressar la idea que seria bo protegir les abelles, donat que aquests insectes són la base de la vida al planeta. Gràcies a elles tenim mel, cera, pròpolis, gelea i, el que és més important, tota classe de fruites i verdures provenents de les flors que elles han pol·linitzat i així s'han transformat en el fruit corresponent. És un fet comprovat que actualment la població mundial de les abelles està disminuint considerablement. El pitjor de tot és que no se'n sap la causa. Una de les teories que cada dia pren més argument científic és la que diu que el factor que provoca la desorientació de les abelles fins que acaben morint són les radiacions de wifi. Us imagineu que aquesta teoria fos certa? Pel que hem vist abans, les abelles, gratuïtament, sense moure un gran capital de diner, fan possible la vida i ens donen aliments saludables. D'altra banda, les radiacions de wifi fan que disposem còmodament d'internet, que ja forma part de la nostra vida. Encara que aquí sí que es mou un gran capital de diner. Però si fos veritat que aquestes radiacions matessin les abelles, què triaríem els humans? Per als cristians, trobem en la Sagrada Escriptura un missatge ben clar que ens pot ajudar a discernir. En les coses senzilles i naturals trobem la vida, com David vens Goliat, o com la llavor de la mostassa, que, malgrat ser la més petita de les llavors, dona la més gran de les hortalisses, que aixopluga ocells i ens dona un saludable condiment. En canvi, en l'egoisme humà hi trobem la mort, com el cas de la Torre de Babel. I tu, quina conclusió en treus de tot això?
Hoy, Señor, te doy gracias por todo lo que me has dado y todo lo que me has negado. Tú bien sabías que no lo necesitaba para vivir. Tan solo me haces falta tú para vivir. Tan solo me haces falta tú. Hoy, Señor, te doy gracias por todo lo que me has dado y todo lo que me has negado. Sabías que no lo necesitaba para vivir. Tan solo me haces falta tú para vivir. Tan solo me haces falta tú.
Realment, com podeu veure, per viure no ens fan falta grans coses, no ens fa falta tenir internet, no ens fa falta tenir grans luxes. Tal com ens diuen Alborada, per viure només ens fa falta Déu.
De vegades ens trobem envoltats de conflictes i no sabem ben bé ni per què. És com si ens hi haguéssim trobat, com si haguéssim vingut sols. Però això gairebé mai és així. Sempre hi ha alguna causa, encara que estigui amagada. I aquesta causa amagada és sempre en les actituds humanes. Totes les actituds que estan basades en l'egoisme, en veure quin profit podem treure nosaltres de les situacions, si les nostres actituds van només encaminades cap a aquest camí, cap a aquesta tendència, segur que, encara que no ens n'adonem, estarem generant conflicte.
En un conflicte, les parts enfrontades tendeixen a tancar-se en els seus interessos. Així s'eternitzen les confrontacions perquè ningú es digna a posar-se en el lloc de l'altre. Analitzar les necessitats de l'altre, anar una mica més enllà del seu deure. Quan ens enroquem en allò que nosaltres volem, en els que creiem que són els nostres drets, en allò que ens pertoca, i no obrim la porta a la manera en què això es pot conjugar amb les necessitats de l'altre, amb els seus drets, amb allò que els pertoca. La convivència, en aquests casos, és impossible. Per què no oblidem el que hem fet pels altres i fem memòria del que els altres han fet per nosaltres? Per què no deixem de banda allò que el món ens deu i pensem en tot el que nosaltres devem al món? Per què no deixem de contraposar els nostres deures als nostres drets i ens fixem en les oportunitats que tenim de fer alguna cosa més que els deures als quals estem obligats? Per què no reconeixem tothom com els nostres germans, tan reals i tan necessitats com nosaltres mateixos, i ens esforcem, així, per arribar als seus cors? Els conflictes, com deia el Miquel Albert, rauen en una actitud, en una manera de pensar que s'entesta en voler aprofitar-se de les situacions, treure sempre el màxim avantatge possible, guanyar més que els altres, per assolir privilegis així. No n'hi hauria de conflictes si donéssim tot el que som, si, en lloc de buscar el nostre avantatge, cerquéssim d'igualar-nos amb els demés, des de la humilitat, compartint, deixant de banda els privilegis. Estàs disposat o disposada a fer un món més just?
Malgrat ma feblesa, no m'escaparé del vostre amor.
com ens diu un dels profetes de l'Antic Testament, va passar l'huracà fort, la tempesta violenta, i allà Déu no hi era. Però quan va passar la brisa suau i la pluja suau, allà Déu sí que hi era. I això és el que ens han explicat el grup Ressò, des d'aquest seu treball, 30 anys, fent memòria un recopilatori de les seves principals cançons, amb aquest tema, Quan veig l'harmonia.
Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo
tal com ens diu la Lily Goodman, tot té un sentit a la vida. Sempre, des d'un punt de vista espiritual, des d'un punt de vista religiós, a tota circumstància de la vida segur que li trobem un sentit, i per això no hem de tenir por i hem de tenir confiança en Déu. És el missatge de Lily Goodman des d'aquest seu treball Sin Miedo a Nada, amb aquesta cançó titulada Al final.
Thank you.
Habitualment solem pensar que Déu està renyit amb els afers més comercials, més, diguéssim, per guanyar diners. Però això no té per què ser així. Més encara si, doncs, el fet de guanyar diners, que és una activitat ben lícita, ho fem d'una manera que bé, doncs, segueixi els preceptes que Jesús ens va donar, és a dir, fer-ho respectant els altres, fer-ho sense voler abusar dels altres. En fi, tots hem de viure d'alguna cosa i podem viure també, per què no, del nostre comerç. És curiós quan ens trobem amb casos com el que avui us explicarem, ens sobta que Déu, fent-lo present en la nostra quotidianitat, doncs el trobem també en algunes campanyes comercials, per dir-ho d'alguna manera.
Doncs sí. I us volem explicar que a la ciutat de Girona, fa unes setmanes, es va inaugurar la reforma d'un supermercat pertanyent a una coneguda cadena francesa. A més dels clients, hi van ser convidats l'alcalde de la ciutat i els directors de la cadena de supermercats. Fins aquí res d'especial, si no fos perquè hi havia un tercer convidat, el capellà del barri. I què hi feia allà un sacerdot? Doncs beneir el nou establiment. Oi que d'entrada sorprèn? Sembla ser que aquest fet és habitual en aquesta cadena francesa de supermercats. Al igual que també en el nostre país, abans es beneïa una nova llar, una nova escola, etc, etc. I encara que en aquest cas es tracti d'un establiment comercial, pensem que no està gens malament que en la seva inauguració s'hagi tingut també en compte a Déu i les gràcies que ell ens concedeix a tothom a través de la nostra pregària, en aquest cas una pregària de benedicció. No en va aquest supermercat, participa en accions de comerç just, recapta solidària d'aliments, etc. I és que si Déu és present en l'activitat comercial, a més dels homes i les dones, aquesta esdevé de ben segur més justa. No creieu?
Y será mi vida, o quizá mi suerte, será que el destino me señaló diferente, y será la luna, tal vez la fortuna, será que los años me ayudaron a ser fuerte. Se tiñe de oscuro y las nubes anuncian temporal. Yo me cojo la guitarra y canto, pronto asomará el sol. Y abro de par en par mis ventanas, me asomo invitándote a pasar. Cuando todos se esconden yo me empeño en jugar. Si la lluvia me moja me dejo empapar y si el viento me empuja yo me dejo arrastrar. Y me siento volar sobre la gran ciudad. Y será mi vida, o quizá mi suerte, será que el destino me señaló diferente, y será la luna, tal vez la fortuna, será que los años me ayudaron a ser fuerte, y será mi vida, o quizá mi suerte, será que el destino me señaló diferente. Y será la luna, tal vez la fortuna, será que los años me ayudaron a ser fuerte. Cuando todos me dicen que ya no hay salida, es mejor echarse atrás. Yo me caigo y me levanto y sigo, sigo sin mirar atrás. El pasado es pasado y cada momento una nueva oportunidad. Ni las dudas ni el miedo me van a doblegar. Si la lluvia me moja, me dejo empapar. Y si el viento me empuja, yo me dejo arrastrar. Y me siento volar sobre la gran ciudad. Hey, y será mi vida, o quizá mi suerte. Será que el destino me señaló diferente, y será la luna, tal vez la fortuna. Será que los años me ayudaron a ser fuerte.
Diferente, així és com se sentia en Nico, i igual que moltes altres persones a la nostra societat, però tots junts podem aconseguir que la nostra societat sigui més igual per tothom, sigui una societat més justa, sigui una societat més inclusiva i més diversa. Podem fer-ho tots plegats. Escoltàvem la música de Nico des del seu treball Diferente, amb la cançó que dona títol al disc.
Missatge en una ampolla. Destapa'l. Descobrim el missatge.
La nostra societat és molt compartimentada, tant que quan cadascú està a casa seva sembla que fins i tot ja es pot oblidar completament de què fa el veí. Això fa que tot es visqui individualment, fins i tot dintre d'una mateixa vivenda hi poden haver individualitats. Això afecta també el món de la fe. Certament que tots tenim dret a la nostra intimitat i que aquesta és necessària. Però, sobretot, el que és molt necessari avui davant d'aquest individualisme que abans esmentàvem és el fet de saber viure en comunitat. I això ens ho recorda la Bíblia. Avui descobrim un missatge del Nou Testament. Sempre diem que la Bíblia és aquell llibre que sempre està d'actualitat. Doncs avui us portem un fragment molt bonic que podreu llegir en el llibre dels Fets dels Apòstols. Concretament el trobareu en el capítol 2, en els versets del 42 al 47. Avui, doncs, us el portem i el podem ara compartir plegats.
Vida de la primera comunitat. Tots eren constants a escoltar l'ensenyament dels apòstols i a viure en comunió fraterna, a partir el pa i assistir a les pregàries. Per mitjà dels apòstols es feien molts prodigis i senyals, i la gent sentia un gran respecte. Tots els creients vivien units, i tot ho tenien al servei de tots. Venien les propietats i els béns per distribuir els diners de la venda segons les necessitats de cadascú. Cada dia eren constants a assistir unànimament al culte del temple. A casa, partien el pa i prenien junts el seu aliment amb joia i senzillesa de cor. Lloaven Déu i eren ben vistos de tot el poble. I cada dia, el Senyor afegia a la comunitat els qui acollien la salvació.
Una cançó que convida veritablement a la reflexió. El Pie Jesu l'hem escoltat en aquesta versió tan bonica que ens fan els petits cantors de Sant Marc, que els coneixem més bé com Los Chicos del Coro, per aquella famosa pel·lícula. Però ja sabeu que aquests nens en el seu repertori doncs alternen cançó religiosa amb cançó més comercial, i aquest és el bon resultat, com el que acabeu d'escoltar, en aquest cas, amb una cançó de música religiosa.
Sembla mentida, però fins i tot en les trobades de catequesi poden passar fets sorprenents. No és que el missatge en una ampolla ens interessem per allò, pel fet sorpresiu, però en aquest cas es tracta d'un fet verídic que volem compartir amb tots vosaltres per la rellevància que té.
I és que un catequista explica que un nen de 9 anys comenta un dia a la catequesi de la parròquia que ell està ensenyant a resar als seus pares, perquè aquests no en saben. En una reunió posterior amb les famílies, el catequista confirma la veracitat de l'afirmació del nen gràcies a uns pares que, emocionats, ho expliquen. És ben curiós que uns pares que no han resat mai decideixin portar el seu fill a catequesi. Potser és perquè no es volen perdre la festa de la primera comunió, o potser és perquè aquests pares realment han descobert una mancança a la seva vida i no volen que el seu fill el passi el mateix. Sigui com sigui, hi ha una cosa ben clara. Com ens ensenyà Jesús, els nens són a prop del regne de Déu. I si no ens fem com ells, malament ho tenim per entrar-hi al regne de Déu. Els pares, els professors, els monitors, tots els adults segur que tenim moltes coses per ensenyar als nens i nenes. Però no oblidem que, sobretot en el tema espiritual, ells també tenen molt per ensenyar-nos a nosaltres, els adults. Ja hi pensem prou amb això?
Thank you.
Hem recuperat una d'aquelles cançons instrumentals de quan estava tan de moda fer temes instrumentals, El so del Mediterrani, així és com ho han titulat el grup Los Relámpagos, un grup que feien cançons instrumentals, doncs, tenint en compte les diferents músiques de l'estat espanyol. Fins i tot tenien cançons a ritme de sardana i fins i tot van versionar la Santa Espina. Avui els hem recordat, Los Relámpagos. Potser alguns de vosaltres teniu aquesta informació, però per si de cas avui us volem recordar que El missatge en una ampolla és molt més que un programa de ràdio, que sí, David, fem més coses.
Exacte, així és. Una de les coses que fem mensualment són unes trobades al voltant de la Bíblia, a la llum de la Bíblia, com diem nosaltres, en les que un grup de persones ens reunim, parlem sobre un tema que hem preparat per aquella trobada i doncs preparem també lectures de les escriptures que ens il·luminin en el tema que volem debatre. Tothom hi és convidat, tothom pot dir-hi la seva, és un espai entranyable, familiar, obert i doncs, en el que ningú no té por de parlar i d'expressar el que pensa.
Us ho recomanem, de debò. I també tenim un butlletí electrònic, un butlletí que anomenem El Truc, perquè és com una trucada a la porta del nostre cor. I, a més, suposa la possibilitat de que pugueu tenir escrits molts dels comentaris que nosaltres us llegim aquí a la ràdio. La ràdio és un mitjà de comunicació doncs, que a vegades resulta efímer en el sentit de que hem pogut escoltar algun comentari i alguna lectura que ens ha agradat molt, però després ens agradaria tenir-la escrita per poder-la guardar o per poder-la rellegir. Doncs si aquest és el vostre cas i ara no ho podeu fer, us podeu subscriure al nostre butlletí El Truc i aleshores rebreu doncs, quinzenalment aquest butlletí per correu electrònic on hi ha doncs, diferents temes, principalment doncs, textos que us hem llegit aquí en el programa de ràdio.
No només això, com que estem compromesos en fer arribar el missatge a tothom, una de les activitats que fem també des de Mirada Solidària, que és l'associació que hostatja d'alguna manera el missatge en una ampolla, també editem una revista sonora amb articles extrets de publicacions religioses. Una revista sonora que fem en format CD, de manera relativament casolana, però que permet a les persones que no poden llegir, bé sigui per la discapacitat visual o per algun altre problema, accedir a continguts que d'altra manera els hi quedarien allunyats. I aquesta revista sonora es publica trimestralment.
I també és trimestral una altra revista que fem en sistema Braille, també pensant per les persones cegues, que és Catalunya Cristiana Edició Braille. I si us interessa qualsevol d'aquestes qüestions, tenim un correu electrònic.
Exacte, que ens podeu fer arribar les vostres peticions. El correu és info@missatge.org, info@missatge.org. Si voleu demanar-nos la revista, la subscripció al Truc o qualsevol altra cosa que us interessi del missatge en una ampolla. I així arribem al final del missatge en una ampolla d'aquesta setmana, aquesta estona de música i de reflexió que compartim amb tots vosaltres a través de Ràdio Estel i de Ràdio Principat.
L'hem fet possible, com sempre, el Jordi Carretero a les vies de so i el David Siscar i jo mateix, el Miquel Albert Soler, que us hem estat parlant i triant la música per tots vosaltres.
Esperem retrobar-vos la setmana vinent. Ens farà molta il·lusió.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau. Adéu-siau.